Bon dia. L'alcalde d'Olot assegura que el projecte constructiu de la variant està ja redactat i que està a l'espera que la Generalitat l'aprovi.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
I bé, tot i que alguns hauríem desitjat doncs, una variant més ampla, perquè ens sembla que desdoblada, encara que no sigui en la seva totalitat, però en els trams doncs, milloraria la mobilitat i la seguretat, la decisió del govern és que ha de fer aquesta carretera, han fet aquest projecte, la declaració d'impacte ambiental ens ha portat aquí, per tant nosaltres podem fer dues coses, o no acceptar aquest projecte i posar-hi pals a les rodes, o acceptar aquest projecte tal com ha estat redactat i demanar que construeixin la carretera tan aviat com sigui possible, i hem optat per aquesta segona opció. I és un punt on no havíem estat mai. Ara tot dependrà de l'assignació de recursos a través dels pressupostos que faci la Generalitat.
Pep Berga diu que la fase d'al·legacions ja s'ha superat i que ara esperen que la Generalitat, com escoltàvem, inclogui partides per començar unes obres que podien iniciar-se a finals del 2025, principis del 2026. Berga diu que hi ha consens, especialment a Olot, a la zona de l'Hostal del Sol, on es preveu un fals túnel soterrat i mesures compensatòries. Tot plegat es va parlar a la reunió de comissió d'aquest dimarts. De seguida en coneixem els detalls d'aquesta notícia, però abans, com sempre, toca repassar la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 7 de novembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
El pastor de Mieres completa un any més a la transhumància i ho fa havent pogut salvar molts caps d'ovelles de la llengua blava. Ell i uns quants pastors més de la demarcació de Girona han dut un any més els seus ramats d'ovelles a l'alta muntanya durant l'estiu amb l'objectiu que els animals estiguessin més frescos. En successos, la Policia Nacional ha detingut un home a Olot que emmagatzemava i distribuïa pornografia infantil a través del seu ordinador. A més, els agents van descobrir que el sospitós també s'havia descarregat una guia per tal de poder veure els continguts, però que també incluïa indicacions de com mantenir relacions sexuals amb menors de curta edat de forma fàcil i segura. Ridaura celebra el mes de la salut amb 7 activitats per promoure hàbits saludables, cuidar el cos i gaudir d'un millor estil de vida. Aquest dimecres, per exemple, s'ha dut a terme cuina en directe durant el mercat setmanal a càrrec del xef riudarenc Ferran Pont. El Festival Lluernia ultima ja els detalls per la seva 13a edició. Poques hores abans del seu inici són molts els muntatges que ja es comencen a veure pel centre de la ciutat, entre elles l'Hor de la Llum, a la plaça Major. També parlarem de premis, primerament de Xavier Codina, que ha rebut el Premi Excel·lència Empresarial Ricard Simón. L'elaborador de ratafia Roset ha estat reconegut aquest dimecres al vespre entre elogis davant un centenar de persones a la sala Turín. Trencar els mites que envolten els cotxes elèctrics i potenciar-ne la seva venda des de l'Estat són algunes de les reivindicacions que ha fet el president de Nissan Espanya, Cristian Costagana. Considera que cal ampliar la infraestructura de punts de càrrega i a més reduir l'IVA per fomentar la seva compra. Ha vingut a Olot per entregar el 13è Global Award a Olot Motor com un dels millors concessionaris de Nissan arreu del món. En esports parlarem de la Unió Esportiva Olot, que diu adeu a la Copa Catalunya. Els de Pedro Dolera van quedar ahir eliminats al camp del Tona per 2-1. L'Olot va jugar amb un equip farcit de jugadors del filial i del juvenil. En natació, el trofeu Memorial Raúl Ramos celebra el 30è aniversari aquest dissabte. El Club Natació Olot destaca la presència de tot un campió del món com és Hugo González. I acabarem parlant dels diversos experts que debaten sobre el retrocés democràtic en la societat actual a la residència Faber Llull d'Olot. Ho fan en un moment en què Donald Trump es convertirà en nou president dels Estats Units i en un munt de fake news que aquests dies han circulat arreu de les xarxes socials.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Els bombers de la Generalitat desplacen un tercer contingent d'ajuda al País Valencià que incorpora la unitat de drons. Una vuitantena d'efectius faran el relleu als bombers desplaçats dilluns passat. 186 detinguts per saquejos a la zona afectada per la Dana València, inclòs un camió sencer. Algunes de les persones detingudes per la Policia Nacional o la Guàrdia Civil tenen nombrosos antecedents policials. Les vendes a les grans superfícies cauen un 1,9% interanual al setembre. El descens s'explica pel decrement dels productes alimentaris. Reintroduïdes més de 2.800 tortugues mediterrànies al medi des del mes de gener. Bona part dels exemplars recuperats provenen dels milers d'animals que recullen de particulars. En la pàgina internacional creix la pressió perquè Adolf Scholz se sotmeti ja a una moció de confiança després de la trencadissa del govern alemany. El canceller va destituir el ministre de Finances liberal per desavinences a la policia fiscal. I els líders europeus reunits a Hongria veuen la victòria de Donald Trump com una oportunitat per ser amos del seu propi destí. Charles Michael diu que el vell continent vol ser un soci respectuós i respectat des de l'òptica dels Estats Units.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La pluja avui pot tornar a presentar-se, ja ho ha fet aquesta matinada, ara una mica de pausa, encara algun petit ruixat cap a Osona, Ripollès, Lluçanès. Aquesta matinada han caigut 14 litres dalt del Montseny, amb 4 graus de temperatura mínima, 7 graus a Molló com a fresques, o per exemple 13 a Olot, 12 a Vic i temperatura d'un grau positiu, fa dies que no glaça, a 2.500 metres a la Tosa, o 2 graus a Ulldeter. Bé, ahir va ploure fort en alguns sectors, a Olot entre 17 i 25 litres, a Girona 24 litres per metre quadrat, a Seva i a Tona, al sud d'Osona, 40 litres per metre quadrat. I abans d'ahir recordem que també van caure de 20 a 50 litres, el dimarts, a la tarda i vespre. Per tant, déu-n'hi-do aquesta ratxa que estem tenint. I anirà més, compte, perquè avui a la tarda pot tornar a ploure. Sembla que no seria tan fort com ahir, però vaja, de 5 a 20 litres poden caure a qualsevol indret i preferentment a partir del vespre cap a la Costa Brava. Sembla que divendres la pluja més abundant correspondria en aquest sector. Pot ploure a qualsevol indret, la temperatura baixa lleugerament, però sobretot cap a la Costa Brava, a l'Empordà, Cap de Creus, anirà plovent ja des de la matinada, tot el dia, pluja intensa, però creiem que no seria molt torrencial, n'haurem d'estar pendents, acumulacions de 30-50 litres en aquest sector, Costa Brava, Empordà, Cap de Creus, Cap de Begur, i a l'interior, Osona, Garrotxa, poden caure també de 5 a 20 litres, no tant com a la Costa Brava. Bé, dissabte pot quedar ja un dia més variable, amb possibilitat baixa de pluja, diumenge tampoc plouria, potser al vespre algun ruixat al Pirineu, i humitat, boides al matí, com tenim també en aquests moments. Per tant, situació de tardor, però sense gaire fred.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 7 de novembre de 2024, dia marcat per la notícia que hem conegut avui mateix al matí, on l'alcalde d'Olot ha assegurat que el projecte constructiu de la variant està redactat i que està a l'espera que la Generalitat l'aprovi. Pep Berga diu que la fase d'al·legacions ja s'ha superat i que ara esperen que la Generalitat inclogui partides per començar unes obres que podrien iniciar-se a finals del 2025 o a principis del 2026. Berga diu que hi ha consens, especialment a Olot, a la zona de l'Hostal del Sol, on es preveu un fals túnel soterrat i mesures compensatòries. Tot plegat es va parlar a la reunió de comissió d'aquest dimarts. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, s'ha reunit aquesta setmana amb la comissió de la variant d'Olot, les Preses i la Vall d'en Bas, amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal. Diu que els 10 quilòmetres de via que han d'unir des de la sortida dels túnels de Bracons fins a l'A26, a la rotonda de la Canya, ja estan definits el projecte constructiu i que els redactors ja han enviat el document a la gent Generalitat. Berga diu que ara comença un tràmit d'audiència i d'informació cap als propietaris de les zones afectades abans de començar les expropiacions, licitacions i adjudicacions de l'obra. Aquest tràmit d'audiència es produirà el desembre d'aquest any o el gener de l'any que ve i durarà un mes. A partir de llavors s'entraria en una nova fase, la de construcció de la variant. A finals del 2025, principis del 2026, podrien començar les obres, però abans fa falta que la Generalitat aprovi el projecte i inclogui partides pels pròxims pressupostos per anar tirant endavant una obra que està projectada perquè es faci a través de 7 trams.
I bé, tot i que alguns hauríem desitjat doncs, una variant més ampla, perquè ens sembla que desdoblada, encara que no sigui en la seva totalitat, però en els trams doncs, milloraria la mobilitat i la seguretat, la decisió del govern és que ha de fer aquesta carretera, han fet aquest projecte, la declaració d'impacte ambiental ens ha portat aquí, per tant nosaltres podem fer dues coses, o no acceptar aquest projecte i posar-hi pals a les rodes, o acceptar aquest projecte tal com ha estat redactat i demanar que construeixin la carretera tan aviat com sigui possible, i hem optat per aquesta segona opció. I és un punt on no havíem estat mai. Ara tot dependrà de l'assignació de recursos a través dels pressupostos que faci la Generalitat.
Una assignació de recursos que, segons l'alcalde d'Olot, des de la Generalitat tenen temps d'incloure pels pressupostos de l'any que ve, tot i que admet que encara no han parlat de xifres. També assegura que el període de delegacions està tancat i no es pot tornar enrere.
Crec que el que es va aconseguir en aquesta comissió és trobar aquest consens de que tots posem per davant, que ara el més important és que comencin les obres, que es faci la variant que la ciutat necessita, que la comarca necessita en general, i ja no ens barallem més amb si ha de ser amb dos carrils, ha de ser amb un, o ha de passar per aquí o ha de passar per allà. Aquest període està completat, està acabat i estem a punt de començar les obres.
La variant inclou un túnel d'uns 2,5 quilòmetres a la zona de Sant Valentí de la Pinya, en el punt que conflueixen els municipis d'Olot i la Vall d'en Bas. Berga assegura que s'ha resolt la demanda dels veïns de l'Hostal del Sol de no quedar separats de la ciutat d'Olot per culpa de la infraestructura. En aquest sentit, diu que es fa un fals túnel que baixarà a prop de la Riera de Ridaura. Preguntar per si la via té en compte aspectes concrets com inundacions, diu que en aquest tram de l'Hostal del Sol no hi hauria d'haver problemes i que el projecte contempla molts detalls que s'aniran coneixent un cop es presenti. També parlant d'aquest mateix punt de la ciutat, l'alcalde d'Olot assegura que el projecte preveu mesures i accions compensatòries que milloraran la zona.
Desapareix aquell viaducte doncs, que ens porta a la carretera de Vallfogona a Ripoll. Vol dir que el trànsit ha de passar doncs, més a prop de les cases de l'Hostal del Sol. Això haurà de venir acompanyat de la construcció d'un bicicarril, haurà de venir acompanyat de la instal·lació de zones arbrades doncs, per protegir tant acústicament com visualment el pas de la carretera soterrada. Realment és un projecte molt integrador.
Pep Berga ha assegurat que té el compromís de la Generalitat perquè, un cop la variant ja sigui operativa, no es tanquin periòdicament els túnels de bracons i que les actuacions de manteniment es duguin a terme amb els túnels oberts.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. El pastor de Mieres completa un any més la transhumància i ho fa havent pogut salvar molts caps d'ovelles de la llengua blava. Ell i uns quants pastors més de la demarcació de Girona han dut un any més els seus ramats d'ovelles a alta muntanya durant l'estiu, amb l'objectiu que els animals estiguessin més frescos i s'alimentessin bé. En Prem diu que la fresca del Pirineu els ha permès salvar-se, en gran mesura, de la llengua blava. Aquests dies ja s'han pogut veure novament centenars d'ovelles per municipis com Ripoll i Ridaura.
Centenars d'ovelles de diversos pastors de les comarques de Girona han tornat dels camps de pastura de la Cerdanya després de 5 mesos. La transhumància arriba a la seva fi i, segons el pastor de Mieres, Prem Puig, ho fan havent salvat els mobles pel que fa a la llengua blava. Diu que la fresca de les muntanyes del Pirineu els ha fet salvar un bon nombre de caps, tot el contrari de les ovelles que es van quedar a la Garrotxa. Assegura que els va anar d'un pèl que la llengua blava els enganxés a la Garrotxa, ja que la fase aguda de la malaltia va arribar quan feia poc que eren fora.
Bueno, hem tingut diverses baixes, però sobretot a muntanya el vector, el transmissor era un mosquit i a dalt no n'hi havia tant per la frescor, perquè no es crien tants mosquits com aquí baix. I per tant, per exemple, la majoria d'aquí a les comarques de més a baix han perdut quasi un 20% dels ramats, aquí a Garrotxa i Pla de l'Estany. I de fet jo totes les que vaig deixar aquí baix que tenien xais petits, la majoria se m'han mort. I en canvi les de dalt no. Les de dalt ha hagut poques baixes, a dalt a la muntanya.
Pel que fa a la transhumància, en prem valora positivament la pedagogia que han fet pels pobles per on han passat, fent activitats i xerrades explicant la importància de la pagesia. De tornada, els pastors han pogut fer un camí més íntim, tot i que se'ls ha pogut veure pel centre de municipis com Ripoll o Ridaura. Pel que fa al camí, el pastor de Mieres diu que es continuen trobant amb força entrebancs per les ovelles.
Gent que diu el camí ramader passava per un altre lloc, pues són coses que es poden anar retocant, ara són enverdissats, potser més endavant es poden netejar. Després, coses que a vegades ens fan patir són o els fils de les vaques que mirem de que no en toquin cap i els que fan malbé pues mirar-los d'arreglar. I l'altre és els passos aquests canadencs, per les ovelles és una mica mal parit perquè es poden trencar els peus. I hi ha algun que l'hem de fer i després més amunt el camí de Gombrenes ja són uns passos que són expressos perquè hi pugui passar el bestiar, que la porta tanca el pas canadenc i pots passar pel costat.
Més o menys pels vols de Sant Joan, el pastor de Mieres i les seves ovelles van pujar alta muntanya a fer transhumància. Ara, pels vols de Tots Sants, tornen cap a la Garrotxa i tornen amb alegria de veure que plou. I és que la pluja dels darrers dies, però també la que ha anat caient els darrers mesos, farà que els ramats tinguin més menjar, fet que permet recuperar la producció que l'any passat no van poder fer per culpa de la sequera.
Sí, perquè aquest any la collita de farratge ha estat bona i si la tardor també es fa herba als camps, doncs crec que podem fer el que hauríem de fer normalment. No? Passa que això portem clar, molts menys animals perquè n'hem perdut, ara tenim farratge i ens falten els animals que hem perdut amb la llengua blava. No?
Ara, però, pastors com en Prem pateixen per la nova amenaça amb la qual conviuen els pastors, la malaltia hemorràgica episòtica transmesa per un altre mosquit.
En successos, la Policia Nacional ha detingut un home a Olot que emmagatzemava i distribuïa pornografia infantil a través del seu ordinador. A més, els agents van descobrir que el sospitós també s'havia descarregat una guia per tal de poder veure els continguts, però que també incluïa indicacions de com mantenir relacions sexuals amb menors de curta edat de forma fàcil i segura. Arran de les investigacions, per part de la Policia Nacional es va poder detectar el sospitós després de rastrejar la IP del seu ordinador. Un cop identificat, els agents van fer l'entrada i registre a la casa del sospitós i el van detenir per tal que passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Olot. A l'Escorcoll, els policies es van emportar material informàtic que s'està analitzant per part dels pèrits forenses del mateix cos. La Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional treballa coordinadament amb la National Center of Missing and Exploited Children, amb el seu als Estats Units, i que es dedica a fer patrullatge informàtic per tal de detectar casos com el d'Olot. Va ser precisament aquest estament qui va fer la denúncia a la UCC que va delegar el cas a la Brigada Provincial de la Policia Judicial de Girona, que va ser qui va dur a terme aquesta investigació. L'estudi recopila les denúncies que puguin entrar sobre pornografia, però també sobre explotació de menors o entitats que demanen ajuda per la pèrdua d'algun infant. A banda, a l'Estat hi ha la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta, que també està dedicada a aquest tipus de delictes informàtics, especialment arran de l'aparició de les xarxes socials.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Marxem cap a Ridaura, on celebren el mes de la salut, amb 7 activitats per promoure hàbits saludables, cuidar el cos i gaudir d'un millor estil de vida. Aquest dimecres, per exemple, s'ha dut a terme cuina en directe durant el mercat setmanal a càrrec del xef riudarenc Ferran Pont, informa Aniol Puigvert.
El novembre a Ridaura és diferent. Durant aquests 30 dies, des de l'Ajuntament posen molt d'èmfasi en la salut. És per això que han organitzat una setena d'activitats per a la gent del poble per tal de conscienciar-los de la importància de cuidar-se a un mateix per sentir-se bé amb els altres. A part de les xerrades que s'han proposat durant el mes, també hi haurà una visita a la depuradora per a tota la gent del poble. S'il·luminarà la façana de l'Ajuntament de color blau amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis el pròxim 14 de novembre i es podran fer donacions de sang, entre d'altres. L'alcaldessa de Ridaura és Anna Vegas.
Novembre el dediquem al mes de la salut, des de ja fa temps, i llavors hi ha bastantes activitats relacionades amb el món de la salut. Avui és la primera, que era per afavorir una mica això, el producte de proximitat, de qualitat, i llavors en Ferran ha cuinat aquí en directe. També ha vingut la Carla, que no sé si l'heu vist, que és una dietista, que ha vingut a mirar les parades i a partir d'aquí farà un menú saludable per la gent. Hi ha diferents xerrades, una d'esport i nutrició, una de barreres arquitectòniques de les cases antigues, no? Com habilitar per la gent que té mobilitat reduïda. Hi ha moltes activitats.
La primera activitat s'ha dut a terme aquest dimecres coincidint amb el mercat setmanal del poble. El xef Ferran Pont ha cuinat en directe tres productes elaborats amb ingredients com formatges, carn i peix, entre d'altres, de paradistes del mercat per apropar el producte de proximitat a tots els que han assistit a la plaça del Gambeto de Ridaura. Pont explica amb més detall les seves tres elaboracions.
Hi ha Marc Muntanya, que és el pastor de Ridaura, que és un que fa formatges, fa un brusat, l'hem ficat anxova, hem comprat una magrana amb un agricultor de verdures ecològiques que ve i l'hem ficat anxova i magrana, hem fet un platet amb brusat, anxova i magrana. Després hi ha una noia que porta vedella ecològica, que també ens ha donat vedella, hem fet un stick tartar amb un altre que fa focatges i hem fet una focatge amb stick tartar. I després hem agafat el pa del forn Costa, hem agafat uns croissants petits i li hem fet un hummus amb cigrons, que hi ha una noia que va buscar cigrons a la plaça Mercat d'Olot i Fesols i puja quatre cosetes cada setmana.
Aquest mercat setmanal té una peculiaritat i és que només dura una hora. Tot va sorgir ara fa 5 anys i dia a dia segueix creixent, ja que és un punt de trobada per la gent del poble.
I poques hores perquè la llum i el foc siguin protagonistes a Olot, on el Festival Lluèrnia ja ultima els detalls per la seva 13a edició. Poques hores abans del seu inici, són molts els muntatges que ja es comencen a veure pel centre de la ciutat, entre elles l'Hor de la Llum, a la plaça Major. El certamen, que se celebrarà aquest divendres i dissabte, comportarà també algunes restriccions viàries. Natàlia Moreno.
Falten només poques hores perquè la llum i el foc tornin a il·luminar la ciutat d'Olot. Ho farà amb motiu del Festival Lluèrnia, probablement un dels més esperats de l'any. Enguany torna als seus orígens i tornarà a fer-se seu al nucli antic de la ciutat. El recorregut passarà per llocs emblemàtics de la capital garrotxina com la plaça Major, l'Hospici, la plaça de Braus o el Filalet, però també el Montsacopa i el Morrot. Com sempre, divendres es posaran en marxa les instal·lacions de llum i dissabte, a més, s'hi afegiran les de foc i tindrà lloc l'espectacle final. En total, el Festival Lluèrnia d'enguany compta amb més d'una vintena d'instal·lacions. Per tal de fer el recorregut, la pàgina web de Lluèrnia i la seva app disposen d'un mapa identificatiu de cadascuna d'elles. Xevi Bayona, director artístic del festival, explica que enguany no hi ha cap itinerari concret.
Precisament aquest any el que hem intentat és que no hi hagi cap itinerari concret. El que tenim són tot instal·lacions repartides per la ciutat perquè tothom es perdi d'alguna manera, es vagi trobant les instal·lacions però no faci servir el mateix camí. Intentem doncs, diluir totes aquestes riuades de persones que volen visitar el festival durant sobretot el dissabte i intentar doncs, tenir bastanta extensió per poder-nos repartir per la ciutat d'una manera més o menys desordenada, que és l'interessant que ens pot passar aquest any, a diferència de l'any passat que teníem un recorregut totalment lineal.
Aquests últims dies, abans no comenci, són molts els organitzadors i artistes que ultimen els detalls de les seves instal·lacions. Una d'elles és la de l'Hor de la Llum, una de les poques creacions que l'organització encarrega directament cada any a un artista o artistes diferents. Enguany s'instal·larà a la plaça Major i anirà a càrrec de Pau Sarquella i Carmen Torres, que presentaran el muntatge al llarg, una instal·lació inspirada en el foc i en els escons de les masies catalanes.
I el que pretén és crear una llar col·lectiva en aquest punt de trobada històric d'Olot. En aquest espai comunitari doncs, farem una llar de foc comunitària.
Posar un element que seria com molt típic trobar-te-la dintre d'una casa, d'una masia, per exemple, no? Una llar de foc que el posem al mig de la ciutat, quasi ben entenent que la plaça és l'habitació de tota la ciutat i que, per tant, convidem a tothom els dos dies de Lluèrnia a aproximar-se, a apropar-se el foc, a agafar un caldo calent segurament i poder-se seure una estona, descansar, poder tot el brugit de tota la gent que estarà per aquí aquests dies.
Pel que fa a les afectacions al trànsit, durant divendres i dissabte, l'Ajuntament d'Olot ha repartit un fulletó informatiu als veïns i veïnes dels barris afectats on s'expliquen les restriccions i també les recomanacions de circulació. Josep Quintana, regidor de Cultura d'Olot, agraeix als veïns i veïnes la paciència.
Agrair, com sempre, la paciència dels veïns, eh? Tothom està content de col·laborar amb Lluèrnia, però també és una petita molèstia, però em sembla que s'ho val la pena.
En resum, al centre de la ciutat es restringirà l'accés a vehicles des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, igual que al barri de Sant Francesc, on a més tampoc s'hi podrà estacionar. El barri del Morrot, al sector de l'escola fins al cementiri, quedarà tallat. A la plaça Balmes quedarà prohibit l'estacionament des d'aquest dijous i fins dissabte, i als carrers adjacents tampoc s'hi podrà aparcar a partir de divendres al migdia. A partir de llavors, l'accés quedarà totalment tancat. També s'han previst reserves d'estacionament senyalitzades prèvies i posteriors al festival pel muntatge i el desmuntatge de les instal·lacions. Des de l'organització recomanen als visitants que arribin amb cotxe que aparquin al recinte firal, a l'antiga estació d'Olot.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Xavier Codina rep el Premi Excel·lència Empresarial Ricard Simón. L'elaborador de la Ratafia Rosset ha estat reconegut entre elogis. Humilitat, discreció i treball han estat les paraules més repetides en els discursos dels presents aquest dimecres al vespre. Entre ells, Josep Roca, del celler de Can Roca, padrí de l'acte, que s'ha celebrat, com dèiem, aquest dimecres al vespre a la sala del Turín, on hi han assistit un centenar de persones. El guardó que s'ha lliurat a Xavier Codina és obra de l'escultora i arquitecta olotina Cristina Montero.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
La Ratafia és una oda al paisatge local, un bany de bosc a cada glob, ment, cor i mà, veritat, bellesa i pau. Són paraules de Josep Roca, cap de sala i copropietari del celler de Can Roca i que ha estat el padrí d'honor de la primera edició del Premi Excel·lència Empresarial Ricard Simón. Roca ha definit així a Xavier Codina, elaborador de la Ratafia Rosset, la beguda icònica de casa nostra. Codina ha estat reconegut aquest dimecres al vespre per la seva trajectòria de moltes dècades elaborant un producte únic i amb una fórmula gairebé màgica. En declaracions a Ràdio Olot Televisió, Xavier Codina mostrava la seva felicitat per rebre aquest guardó.
Estic content que em donin aquest premi. I a mi em sembla que és una bona iniciativa per part de l'Ajuntament per posar en valor una sèrie d'empreses molt arrelades al territori i agrair-los el seu treball constant i diari per l'esforç que hi posen.
L'empresa Ratafia Rosset actualment compta amb una plantilla de 14 treballadors. El 2022 es va traslladar al seu obrador de Cal Rosset al Mas Transval, més ampli i agradable, envoltat d'una plantació de nogueres i plantes aromàtiques, amb l'objectiu de poder conrear part dels ingredients necessaris per la producció de la ratafia. A dia d'avui, l'empresa es mou entre les 300.000 ampolles facturades respecte les 12.000 que es feien en els inicis. La de Xavier Codina ha estat una trajectòria brillant, segons ha explicat el primer tinent d'alcalde d'Olot, Estanis Bairada.
Va ser una persona molt clau a l'hora de posar en valor la ratafia Rosset, que és un dels grans icònies de la nostra ciutat, i a més ha estat una persona molt lligada a moltes iniciatives ciutadanes, musicals, artístiques, i per tant ens sembla que és una persona que el té més que merescut i ens fa moltíssima il·lusió que sigui ell en aquesta primera edició.
El Premi Excel·lència Empresarial Ricard Simón s'ha entregat aquest dimecres al vespre a la sala del Turín d'Olot davant un centenar de persones, entre les quals hi eren presents personalitats del món de la cuina, com Fina Puigdevall, del restaurant Les Cols, o diferents representants polítics a nivell local i comarcal. Xavier Codina ha estat el primer guardonat d'un premi pensat per donar valor al sector empresarial durant molts anys. També abans dels esports parlem d'un altre premi on trencar els mites que envolten els cotxes elèctrics i potenciar-ne la seva venda des de l'Estat són algunes de les reivindicacions que ha fet precisament el president de Nissan Espanya, Cristian Costagana. Considera que cal ampliar la infraestructura de punts de càrrega i a més reduir l'IVA per fomentar la seva compra. Ha vingut, com dèiem, a Olot per entregar el 13è Global Award a Olot Motor com un dels millors concessionaris Nissan d'arreu del món.
L'informatiu del migdia.
El cotxe elèctric es va imposant mica en mica, però encara es troba amb molts topalls, sobretot pel preu i la falta d'infraestructures que garanteixin un bon subministrament de càrrega. Tot i que cada cop n'hi ha més, alguns compradors encara dubten. Per això el president de Nissan Espanya, Cristian Costagana, considera que cal positivar els missatges i trencar vells mites perquè els cotxes elèctrics són tan fiables com els de combustió.
Jo creo que sí, sobretot per el tema de que la comunicació es también bastante negativa en este sentido, ¿no? Y quizás nos enfocamos en algunos ejemplos donde no funciona y se generaliza y nada funciona. Yo te puedo decir por experiencia personal que conduzco coches eléctricos desde hace 2011 aquí en Barcelona y nunca he tenido problemas con la infraestructura ni en mi casa, ni en el trabajo, ni en la infraestructura de recarga pública. Entonces también hay que quizás positivizar un poco el mensaje para que la gente pruebe, porque luego cuando pruebas la tecnología, claramente és el progreso, no?
Costa Gana també ha reconegut la victòria de Donald Trump als Estats Units, que ha generat molta preocupació entre el sector de l'automoció mundial pels arancels que el president americà ja ha anunciat que aplicarà a les marques estrangeres.
Però en general hi ha molta preocupació, sobretot per el tema de les multes que en principi les marques europea i no europea deberían pagar el año que viene. Quizás ese dinero tendría más sentido invertirlo para desarrollar la tecnología y hacer innovación y seguir siendo competitivos comparado a otras marcas más que penalizar a través de multas.
Qualitat, servei, finançament i postvenda són els ítems més ben valorats pels clients d'Olot Motor i que fa l'empresa de les preses mereixedora del premi més important de Nissan.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, la Unió Esportiva Olot diu adeu a la Copa Catalunya. Els de Pedro Dolé han quedat eliminats al camp d'Altona per 2-1. L'Olot ha jugat amb un equip farcit de jugadors del filial i del juvenil, que han fet un bon partit i han donat la cara. Els olotins s'acomiaden així de la competició i ara se centraran en la Lliga i la Copa del Rei. Guillem Guardiola.
Gerro d'aigua freda per una Unió Esportiva Olot que es queda sense opcions d'avançar a la Copa Catalunya. Els futbolistes de Pedro Dolera han perdut el camp d'Altona per 2-1 i han quedat eliminats de la competició. Els vigents subcampions de la Copa han jugat sota una pluja intensa que ha fet perillar la disputa del partit en un inici. De fet, el maig ha començat mitja hora més tard del previst. Tal com va assegurar Dolera, l'onze inicial ha estat farcit de jugadors del filial i del juvenil com Aleix Caís, Marco Mamala i Sergi Marcillo i amb la novetat de Jan Danés, el porter suplent de l'equip. El Tona ha arrencat aquesta cinquena eliminatòria de Copa Catalunya mossegant i, de fet, al final de la primera part ja guanyava per 2 gols de diferència. El conjunt osonenc ha entrat amb bon peu al partit i ha agafat avantatge doble amb les dianes d'Eric Vilanova, exjugador de la Unió Esportiva Olot, i Dan Coll. Els olotins han sabut reaccionar a la represa i mitjançant una jugada protagonitzada per 3 futbolistes del primer equip han retallat distàncies. Centrada de David López al segon pal, Gompi la recull i assisteix Albert Torra perquè marqui l'1-2. Els últims minuts han sigut per l'Olot, que ha tingut el domini i les millors arribades. Els visitants han estat a res de forçar l'empat al descompte amb una acció claríssima de Guillem Ferrés, però no ha pogut ser. La Unió Esportiva Olot s'acomiada d'una Copa Catalunya que el curs passat va donar moltes i moltes alegries. L'equip ha jugat 3 partits en només una setmana i ara només pensa en passar pàgina per centrar-se en la Lliga i la Copa del Rei. Els olotins reben aquest diumenge l'Alzira a l'estadi municipal, un rival directe i en bona forma.
De futbol passem a parlar de natació, en concret del trofeu memorial Raúl Ramos, que ja celebra el 30è aniversari aquest dissabte. El Club Natació Olot destaca la presència de tot un campió del món com és Hugo González. La competició, per cert, forma part del circuit de trofeus de Girosona de natació.
Com cada novembre, uns 350 nedadors procedents de clubs d'arreu de Catalunya participaran en una nova edició del Trofeu Memorial Raúl Ramos. Aquest serà un any especial perquè el trofeu que recorda la figura de l'entrenador garrotxí compleix el seu 30è aniversari, havent-se convertit en una de les grans cites de la natació catalana. El Club Natació Olot està ultimant des de fa dies els darrers preparatius per acollir la competició d'aquest dissabte, precisament en el 70è any de vida del club. El seu director esportiu, Diego Méndez, destaca la bona evolució del trofeu memorial Raúl Ramos pel que fa al nivell dels nedadors i també als premis que rebran els guanyadors.
Sin ir más lejos con el nivel de los premios. Este año estamos en una cantidad de premios de 1.400 euros que hemos aumentado los del año pasado gracias a los patrocinadores. Por lo tanto, el nivel de los propios nadadores hace que tengamos que reinventarnos y darles las mejores condiciones para competir a ese alto nivel. Obviamente el crono electrónico, que ya se ha asentado en el trofeo, es una de esas cosas que tienen que estar en competiciones del más alto nivel.
El trofeu memorial Raúl Ramos d'aquest dissabte comptarà amb un convidat de luxe, el campió del món en 200 metres esquena, Hugo González, i participarà. Méndez explica què suposa per al club la seva presència.
Un privilegio que tenga ganas de nadar aquí, Hugo. Nos confirmó el otro día su presencia. Bueno, la verdad es que estamos ilusionadísimos con tenerlo aquí en casa. Bueno, como mucha gente sabe, es campeón del mundo, actual campeón del mundo en 200 espalda. Es un nadador de muchísimo nivel, ya viene siendo un campeón del mundo desde el junior. Bueno, este año ha participado también en los Juegos Olímpicos, ha sido finalista. Bueno, tiene un nivelazo y bueno, creo que dará un gran espectáculo aquí.
El 30è trofeu Memorial Raúl Ramos tindrà lloc aquest dissabte a la piscina de competició del Club Natació Olot a partir de 9:45 del matí. El trofeu, per cert, obre el circuit de trofeus de Girosona de natació.
I avui a la contraportada, diversos experts debaten sobre el retrocés democràtic en la societat actual a la residència Faber Llull d'Olot. Ho fan en un moment en què Donald Trump es convertirà en nou president dels Estats Units i en un munt de fake news que aquests dies han circulat per les xarxes socials, parlant també de les inundacions al País Valencià. L'objectiu, segons el director de l'Institut Ramon Llull, Pere Almeda, és fer una anàlisi i replantejament sobre com es transmeten els missatges i la veritat en el moment actual.
Aquests dies a la residència Faber Llull d'Olot s'hi està duint a terme una estada que porta per títol Democràcia en risc, cultura i barbària. Diversos experts que venen de l'àmbit de la política i el periodisme, passant per l'activisme o la filosofia, entre altres disciplines, debaten sobre el pensament actual i el retrocés democràtic i de drets. En parla Pere Almeda, director de l'Institut Ramon Llull.
Cal definir nous espais, nous discursos, noves maneres, no?, de pensar com reforçar els valors, els ideals i els principis de la democràcia i com des de la cultura es pot contribuir doncs, a combatre aquest augment del discurs autoritari.
L'estada es fa en un moment actual farcit d'exemples de retrocés democràtic pel que fa als discursos de l'extrema dreta a través de Donald Trump, que tornarà a presidir els Estats Units, i per les fake news i les mentides a les xarxes socials que s'han pogut veure aquests dies amb les inundacions a la Comunitat Valenciana i altres punts de l'estat espanyol. Una de les participants d'aquesta estada és Laura Llevadot, professora de Filosofia Contemporània a la Universitat de Barcelona, especialista en feminisme i autora del llibre Mi herida existía antes que yo, feminismo y crítica de la diferencia sexual.
Com les dretes estan utilitzant les xarxes socials, estan utilitzant bueno, certs mecanismes, mentre que les esquerres sempre estan com en una posició de defensa, gairebé il·lustrada, de defensa de la veritat, sense ser actives, com ho estan sent les dretes. Però jo crec, per exemple, que el feminisme, aquí té una lliçó que donar, perquè el feminisme, des del moviment Me Too fins a l'Instagram de la Cristina Fallarás, el que demostra és que es poden utilitzar les xarxes més enllà del que s'està fent.
Luis García és doctor en filosofia i professor de la Universitat de Córdoba, Argentina, i assegura que el seu país, la democràcia, també està en risc. Diu que els missatges que arriben a l'opinió pública s'han transformat de tal manera que deixen lluny la veritat real de les coses i fins i tot posa d'exemple la pandèmia de coronavirus com a moment d'aprofitament per part de certa gent de posar en dubte veritats de la ciència, generant, així diu, negacionismes.
Creo que primero necesitamos es diagnosticar cómo llegamos a esta situación y qué sucedió para que un conjunto de, sobre todo de tramas de sentido colectivo se hayan erosionado tanto. Ahí, bueno, una primerísima hipótesis muy, muy general y muy obvia, si se quiere, es el lugar que han tenido las redes sociales y la algoritmización de nuestra comunicación.
L'artista, docent i crític cultural Marcelo Expósito és el comissari d'aquesta estada de la Faber Llull que durarà fins dilluns que ve.
Amb les fake news i com evitar-les, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 7 de novembre de 2024. Ara us deixem amb la en profunditat d'avui, que se centrarà evidentment en les inundacions, tema d'actualitat de casa nostra. I parlarem amb el regidor de Protecció Civil d'Olot, Aniel Sellabona, per saber si la ciutat està preparada davant aquests fenòmens naturals. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.